L'informatiu d'Aula Dial, a Ràdio Sant Vicenç.
Diviértete.
Els alumnes de Sant Vicenç dels Horts es converteixen en periodistes i ens donen la seva particular visió del municipi. Ens informen sobre les seves inquietuds i ens presenten les seves preferències. Si vols estar ben informat del que passa al teu poble, escolta Aula Dial, la ràdio de Sant Vicenç, feta pels alumnes de Sant Vicenç.
Bon dia, passen 4 minuts de les 10 del matí, comença la 12a edició d'Aula Dial. Inaugura aquesta temporada l'alumnat de 5è de l'Escola La Immaculada. Dial és molt especial. Per començar, és la primera vegada que Aula Dial surt dels estudis de Ràdio Sant Vicenç. Per adaptar-nos a les mesures sanitàries actuals, hem traslladat la ràdio a Can Comamala. Ara mateix som a la segona planta de Can Comamala, amb espai ample, amb portes i finestres ben obertes, tot ben ventilat, tothom amb mascareta, per descomptat, i gaudint d'aquest edifici històric al vell mig de Sant Vicenç, amb bones vistes al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Quan preparàvem Aula Dial a l'estiu, no teníem ni idea d'en quines condicions ens trobaríem en aquestes dates, però sí que vam tenir un propòsit claríssim en tot moment. Si les escoles de Sant Vicenç volien Aula Dial, tindrien Aula Dial. Així que vam plantejar diferents escenaris, diferents possibilitats, i la sorpresa va arribar quan tothom va dir que sí, que Aula Dial tirava endavant. Mestres, alumnes, personal municipal... Som aquí perquè la grandíssima comunitat educativa de Sant Vicenç dels Horts ho ha volgut. Les escoles han fet confiança a la ràdio pública de Sant Vicenç, a l'experiència d'aquesta activitat, han dit endavant, volem fer ràdio, i només puc afegir que ens fa molta il·lusió ser avui aquí i que tots els esforços per engegar avui aquests programes en directe valen moltíssim la pena. Durant tot el mes de febrer, l'alumnat ha treballat a classe com una redacció de periodistes, han transformat les aules en redaccions de ràdio i de seguida escoltarem els resultats, les notícies i entrevistes que han preparat. Des d'avui fins al 18 de març passaran per Aula Dial al voltant de 280 alumnes de gairebé totes les escoles de Sant Vicenç dels Horts, la majoria de 5è de primària, però la família creix i enguany també comptarem amb l'itinerari formatiu específic de l'Institut Gabriela Mistral. Ho anirem explicant dia a dia, però ara el que toca és anar per feina i donar pas a l'equip de periodistes que estrena la 12a edició d'Aula Dial, l'alumnat de 5è de l'Escola La Immaculada. Titulars. Quan som a una setmana del Dia Internacional de la Dona, recordarem algunes dones que han fet història i que van canviar el món. Una noia inspiradora dels nostres dies és Greta Thunberg. Avui també parlarem de l'impacte ambiental de l'activitat humana. L'extinció d'espècies animals és una de les conseqüències més greus de la pressió a la que sotmetem el planeta. Repassarem algunes de les espècies més amenaçades o que ja han desaparegut. Tot just fins ahir es va poder veure a l'Ateneu l'exposició de vestuari del Ball de la Disfressada i la família carnavalesca. També els aparadors de les botigues han lluït disfresses emblemàtiques, tot plegat per viure un carnaval diferent. La Mostra Internacional de Pastisseria també es va haver d'adaptar a les limitacions sanitàries, però igualment ens va deixar la certesa que Sant Vicenç és un poble molt dolç i l'Escola La Immaculada ha visitat la pastisseria Muñoz per comprovar-ho de primera mà. A més de pastissos, Sant Vicenç dels Horts compta amb fruites i verdures de primera. Aula Dial també ens proposarà avui entrar a la cuina amb una recepta amb productes de proximitat. La Immaculada celebrarà unes jornades esportives per l'alumnat de 4, 5è i 6è. És l'alternativa a les jornades d'atletisme que cada curs comparteixen les escoles vicentines i que aquest any no es podrà fer a causa del virus. Comptarem amb una recomanació literària, Els Compas, una novel·la d'aventures de José Manuel Lechado. I farem balanç d'un any de pandèmia amb un auxiliar d'infermeria. Coneixerem com ha viscut tots aquests mesos tractant a diari amb el virus. A la part tècnica, Luis Vela i Judit Murà, us parla Eva García. És dilluns 1 de març de 2021. Comencem. Tot just en una setmana estarem commemorant el Dia de la Dona i ara ens avancem ja per recordar algunes dones que han fet història i que han canviat el món que coneixem. És una informació de Paula Domínguez i Sofia Ruiz. Endavant.
S'acosta el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Aquest dia es recorda per un fet que va passar el 8 de març de 1857. Quan un grup de treballadores d'una fàbrica tèxtil nord-americana va organitzar la primera vaga femenina de la història per aconseguir salaris més justos i condicions laborals millors. Les vagues van continuar al llarg dels anys fins que el 25 de març de 1911 es va produir un fet tràgic, l'incendi de la fàbrica Triangle Shirtwaist Company a Nova York, que va comportar la mort de 142 obreres que anys anteriors havien participat en vagues reclamant en millors en les condicions laborals.
En honor a aquestes dones, hem fet una petita recerca sobre la vida d'altres personatges femenins que a nosaltres ens cridaven l'atenció i que han fet canvis que han marcat la història.
Hipàtia, primera dona astrònoma de la història. El seu nom és Hipàtia d'Alexandria. Va néixer al 355 o 370 i l'ubicació és desconeguda. Va ser una filòsofa i mestra neoplatònica grega natural d'Egipte, que va destacar en els camps de les matemàtiques i l'astronomia. Per desgràcia, va ser assassinada amb 45 o 60 anys, linxada per una turba de cristians. Va ser la primera dona que va tenir accés a la biblioteca d'Alexandria, només reservada per als homes. Rosa Louise Macaulay Parks, reclamat drets socials. Més coneguda com a Rosa Parks, va néixer el 4 de febrer de 1913, Touche, Alabama, i va morir el 2005. Era afroamericana, va destacar per demanar drets civils als Estats Units, sobretot per la raça negra. És molt coneguda, en especial, per haver-se negat a cedir-li el seu seient a un home blanc, Montgomery, Alabama. Va morir amb 92 anys el 24 d'octubre de 2005. Maria Salomena Sklodowska Curie, món de la ciència. Més coneguda com Marie Curie, va néixer el 7 de novembre de 1967 a Varsovia. A finals del 1891 va anar a estudiar a París, França, on va conèixer el Pierre, el seu futur marit. Va rebre dos premis Nobel en la física i la química. Va morir amb 66 anys el 4 de juliol de 1934. La seva mort va ser causa de les seves investigacions amb els raigs X.
Agnès Gonxabo i Axiu, ajudar els altres. Més coneguda com Mare Teresa de Calcuta, va néixer el 26 d'agost de 1910 a Oscú, Imperi Otomà. Va renunciar a les comunitats per ser monja a l'Índia i va fundar les Missioneres de Caritat a Calcuta, el 1950. Durant més de 45 anys va atendre pobres, malalts, moribunds, etc. Va morir amb 87 anys, el 5 de setembre de 1997. Gabriela Chanel, món de la moda. Més coneguda com Coco Chanel, va néixer el 19 d'agost de 1883 a Saumur, Mania i Lola. Va morir el 1971. Va ser una dissenyadora de les més conegudes de la història. Ella és la fundadora de la marca Chanel. va crear una moda més còmoda i informal i donar més llibertat i igualtat a la dona treballadora del segle XX. Magdalena Carmen, món de l'art, més coneguda com a Frida Kahlo, va néixer el 6 de juliol de l'any 1907 a Coyoacán, Mèxic. Va ser una pintora mexicana. La seva vida va estar marcada per a l'infortuni de sofrir un gran accident en la seva joventut, que la va mantenir al llit durant llargs períodes. Defensava les persones indígenes i és símbol del patiment i de la superació de les dones. Va morir el 13 de juliol de 1954, amb 45 anys. Gràcies a la lluita d'aquestes dones i d'altres que són anònimes, hem anat millorant en drets, salaris i la nostra posició al món.
Doncs un seguit de dones importantíssimes, referents mundials i que ens han obert el camí a totes, que ens han recordat noms importantíssims, fonamentals dels avenços de les dones que ens han portat ara mateix la Paula Domínguez i la Sofia Ruiz, les encarregades d'inaugurar aquesta 12a edició d'Aula Dial, i moltes felicitats perquè ho heu fet molt bé. I d'aquests noms històrics de dones lluitadores i inspiradores, anem a un altre nom d'una noia molt jove que ha inspirat milers i milers de joves arreu del món, és Greta Thunberg. Ella doncs, ens dona el motiu per parlar de l'impacte ambiental de l'activitat humana. És una informació que ens expliquen Edi Aguilar i Juan Moreno. Som-hi.
Ens preocupa molt tot el que està passant i les conseqüències que pot tenir per al futur del nostre planeta. L'impacte ambiental són les accions que fa l'ésser humà contra el medi ambient. Una de les causes és la contaminació atmosfèrica, que amenaça la supervivència del nostre planeta. Cada any s'envien a l'atmosfera milions de tones d'òxid de carboni, òxid de nitrogen i vapor d'aigua. Tot això és desastrós per l'ecosistema. Aquests gasos contaminants reaccionen amb la humitat de l'aire i es transformen en àcid, que són arrossegats per a la pluja a la superfície, el que anomena pluja àcida.
A més, aquests gasos contaminants impedeixen que una part dels raigs solars que arriben a la Terra retornin a l'espai, el que provoca l'augment de la temperatura del planeta, cosa que no afavoreix la sostenibilitat del planeta. De la sostenibilitat del planeta i provoca un desequilibri del medi. De vegades no som conscients de l'explotació abusiva dels recursos energètics fòssils que els acabaran exhaurint. També és molt perillosa la producció d'energia nuclear. Els nens i joves hem d'estar informats d'aquests fets i hem de ser sensibles a tot el que està passant. Greta Thunberg és una adolescent sueca que va fer una vaga a la seva escola per fer veure a la gent i als polítics que havien de lluitar pel medi ambient i conscienciar a tothom del canvi climàtic que porten totes aquestes accions que hem d'explicar. L'any 2019 va fer un discurs als parlaments europeus davant de molts polítics.
Nosaltres volem col·laborar a informar del que ens juguem, si no vigilem la contaminació de l'aire, els mars i l'explotació dels recursos.
Doncs és una col·laboració fonamental pel futur del planeta i de tots nosaltres. Edi Aguilar i Juan Moreno, moltes gràcies, bona feina. We'll be right back. Continuem en aquesta primera, en aquest primer programa d'Aula Dial amb l'Escola La Immaculada i continuem parlant de medi ambient, de l'extinció d'espècies animals, que és una de les conseqüències més greus d'aquesta pressió a la que sotmetem el planeta. És una informació que han preparat Carla García, Eider Laoz i Xavi Plana. Li enviem una abraçada al Xavi, que avui no ha pogut venir, però ja són aquí preparades davant dels micròfons, la Carla i l'Eider, així que endavant, noies.
Compte, animals en perill. L'extinció dels animals no és una cosa d'ara. Va començar fa uns 252 milions d'anys, acabant amb més del 96% de les espècies marines i amb més del 70% de la vida terrestre. En aquelles èpoques era per causes naturals, però últimament l'home hi té molt a veure i està en les nostres mans poder-ho reduir. Us parlarem d'uns animals ja extingits i d'uns altres que hem de procurar protegir. Animals extingits. Mamut. Aquest animal es va extingir per culpa de diversitat genètica fa uns 4,8 milions d'anys. Tigre de Tasmània. Aquest animal es va extingir per culpa de l'ésser humà des de l'any 1880 a 1909. Dent de sabre. La seva extinció de la dent de sabre fa més de 10.000 anys i es va produir segurament per l'escassetat de preses a causa dels canvis climàtics i la competència amb altres depredadors. Dodo. La primera espècie que es va extingir va ser entre els anys 1665 i 1670 i l'últim exemplar de dodo blanc va ser a l'any 1761. Va desaparèixer per culpa dels caçadors que volien les seves apreciades plomes. El tauró megalodon ha estat el tauró més gran de la prehistòria i va desaparèixer per tenir un metabolisme massa actiu i per la gran rivalitat amb el tauró blanc. Fa uns 2,6 milions d'anys, aquest tauró, conegut com a megalodon, era el més gran depredador dels mars. Avui en dia hi ha molts animals en perill d'extinció i que hem de cuidar perquè no passin a ser una foto o un record.
L'os panda està en perill, ja que els boscos de bambú van desapareixent i necessiten diferents varietats de bambú que els aporten diferents nutrients. Poden menjar altres coses, però la base és el bambú. Ja ho porta les neus. L'escalfament global fa que hi hagi menys neu i també els costa reproduir-se. Tigre. La principal amenaça és la desforestació i la caça de l'ésser humà, perquè venen les pells als mercats il·legals. Els jaguars estan patint la destrucció o modificació del seu hàbitat, a l'igual que els goril·les i els elefants, que a més són caçats com a trofeu o pels seus ullals. El lynx també està en aquest grup, ja que al segle XX va patir una caça massiva. Va patir diferents malalties i pels atropellaments en el seu hàbitat que havia estat modificat. El rinoceront ha estat un animal molt buscat i caçat perquè algunes cultures creien que la seva banya tenia propietats beneficioses per la medicina. Koala. Aquesta espècie pròpia d'Austràlia ha perdut el 80% degut a malalties de transmissió i a la sequera dels boscos d'eucaliptus. Os polar. La seva espècie podria desaparèixer d'aquí uns 50 anys a causa del canvi climàtic, la desaparició de plaques de gel i, per tant, l'augment de la temperatura. Balena blava. Està en perill per la sobreexplotació per la seva casa, perquè s'aprofita tota per la comercialització per diferents indústries. Aquest animal ha de fer un gran desplaçament per a trobar menjar i es troben amb diferents problemes com són l'escalfament global i la contaminació dels oceans. Tonyina vermella. Fa pocs anys que està en perill d'extinció a causa que la seva pesca és massiva perquè es comercialitza més com a sushi.
Hem de tenir cura del planeta i respectar tots els animals perquè ens necessiten tots per un bon equilibri.
Doncs una informació ben completa que han preparat la Carla, l'Eider i el Xavi, que ens acaben de llegir la Carla i l'Eider. Molt bé, està molt bé que tingueu aquesta consciència. Informació importantíssima la que ens acabeu d'explicar. Bona feina. ara canviem d'àmbit, de temàtica, perquè tot just fins ahir es va poder veure a l'Ateneu l'exposició de vestuari del Ball de la Disfressada i de la família carnavalesca. També els aparadors de les botigues han lluït disfresses emblemàtiques durant les últimes setmanes. Hem gaudit del carnaval d'una manera molt diferent, però al cap i a la fi ha estat molt present als nostres carrers i ens ho expliquen ara Xavier Pintó i Sarai Zaldívar. Som-hi.
Tot va començar el dia de dijous gras que vam anar al camp de la Barruana a berenar l'entrepà de truita, la botifarra d'ou o el que volguessin. El divendres era ja carnaval, però aquest any ha estat molt diferent al d'altres anys. Al nostre poble hi ha una gran tradició de comparses i es fa una festa molt divertida.
Per aquest any, res de tot això. No hem pogut fer la rua pel carrer, on ens venien a veure els pares, els avis i ens feien moltes fotos. Tampoc els nens i cinquè i sisè no hem pogut ballar la disfressada a la plaça per seguir amb aquesta tradició. El diumenge de Carnaval, l'AMPA de l'escola organitzava el tema de la comparsa i hi participàvem. Esperarem a l'any vinent.
Encara que no ha estat com sempre des de l'esbat dansaire vicentí, la Comissió de Carnestoltes i l'Ajuntament s'ha organitzat unes exposicions que podem veure des del dia de dijous gras. Una exposició és la del vestuari del ball, de la disfressada i la família carnavalesca a l'Ateneu, que es pot encara visitar tota la setmana i els caps de setmana, altra com l'exposició del vestuari de les comparses de Carnestoltes. Aquesta també encara la podem veure fins al 28 de febrer, als aparadors de moltes botigues de Sant Vicenç.
Hi ha molts vestuaris diferents, com de monstres, de prehistòrics, de dracs, de romans. Però els que més ens agraden són els de l'Escola de la Immaculada, fets per l'AMPA. De l'oest, a la botiga Mercestic, de Maduixa, la floresteria Mònica Ciferran, d'animals del mar, com els cavallets de mar, a la botiga Els Núvols, de dimonis al blau i rosa, de Pink Ladies, a la botiga Dos Estels. A l'escola, al matí, vam fer una màscara de personatges del Petit Príncep, perquè el lema d'aquest any és sobre ell. I per la tarda ens vam disfressar lliurement i vam organitzar balls de comparses segons anaven disfressats, com de la Casa de Papel, princeses Disney, de roqueres, de romà, de corseria.
Ja tenim ganes que arribi els propers curs per poder tornar a sortir al carrer.
Doncs sigui com sigui, hem aconseguit entre tots Sant Vicenç que el carnaval s'obri camí, I ens ho acaben d'explicar el Xavier i la Sarai. Bona feina, moltes gràcies. Recordem ara també una celebració, la de la Mostra Internacional de Pastisseria que vam viure al gener, també adaptada per descomptat a la pandèmia, però que igualment ens va deixar la certesa que Sant Vicenç és un poble molt dolç. És una informació que han preparat Berta Arévalo, Blanca Mallo i Leire Moreno. Una abraçada també molt forta a la Berta, que avui no ha pogut venir, però ja tenim la Blanca i la Leire davant dels micròfons a punt per informar-nos de com va anar. Endavant.
Aquest any la Festa Major d'hivern ha estat molt diferent del que estem acostumats. Hem trobat a faltar la vida al carrer, però des de l'Ajuntament s'han organitzat moltes activitats que hem pogut gaudir. Una d'elles és la quarta Mostra Internacional de Pastisseria, que fa que el nostre poble sigui conegut a molts llocs d'una manera molt dolça. Perquè aquesta mostra es faci a Sant Vicenç, ha tingut molt a veure l'Eugeni Muñoz, que va impulsar-la i últimament ha creat el Premi Fava d'Or per les millors pastisseries de Catalunya. Vam anar a la seva pastisseria per fer-li una entrevista a ell o a algun dels pastissers que treballen amb ell.
Primer, li vam preguntar pels orígens d'aquesta mostra. Quina pastisseria va ser la primera en guanyar aquest premi i què és això de la Fava d'Or? Ens va atendre en Joan Muñoz, pare de l'Eugeni. El Joan ens va dir que el seu pare va fundar la pastisseria l'any 1947 i havia anat a Barcelona perquè aprendre l'ofici ell també i va anar fent cursos. De la Fava d'Or ens va explicar que el jurat ha anat visitant totes les pastisseries de Catalunya sense que ho sapiguessin. I proposen i fan publica una llista de 50 pastissers seleccionats per tenir aquesta segona edició de la Fava d'Or. Tenim la presentació, originalitat, innovació, conservar les tradicions. Aquest any s'han entregat 10 categories diferents, com per exemple Fava d'Or de la pastisseria innovadora Santa Creu, Viladecans, Barcelona. Fava d'Or de la tradició viva, Escrivà, Barcelona. Fava d'Or del dolç singular, Unió, Mataró, Barcelona. És per aquests dos fets pel que es fan demostracions els dies de la festa major. La part de la mostra no té guanyador, sinó que s'ensenya les novetats que s'han fet durant l'any en pastisseria on la xocolata té un gran paper.
Volíem saber si la pastisseria Muñoz, com a impulsora d'aquesta mostra, ha guanyat algun cop un dels possibles premis. En Joan ens va dir que a totes les edicions havien guanyat una fava, però no la d'or. Finalment, volíem saber si la pastisseria Muñoz, com a impulsora d'aquesta mostra, ha guanyat algun cop un dels possibles premis. També ens va explicar que ara fan pastisseria moderna de molts gustos diferents, cosa que no es feia abans. El que sí que es fan per Pasqua són figures de xocolata molt maques. Per acabar, volem donar les gràcies i animar a tots els pastissers i pastisseres, en especial a la pastisseria Muñoz, per atendre'ns una estona i sobretot per donar a conèixer el nostre poble i que sigui més dolç i famós.
I per fer-nos venir les ganes de menjar pastissos ara mateix, o un bon croissant, perquè a aquestes hores ve molt de gust parlar i tastar d'aquests pastissos tan bons. Doncs és una informació que ens acaben d'explicar la Blanca i la Leire. Molt bé, bona feina, amb entrevista inclosa, anant a buscar les fonts. Moltes gràcies, noies. I a més de pastissos, Sant Vicenç dels Horts també compta amb fruites i verdures de primera. Ara també comptarem amb una recepta, amb productes de proximitat, per si us falta alguna idea per preparar el dinar d'avui. Una informació de Paula Guibernau i Martina Jària. Som-hi.
De petits sempre hem estudiat el nostre poble. Estati és molt ric en agricultura. Tenim una gran sort de viure al costat del riu Llobregat, que ens dona molt regadiu i camps de conreu. Per aquesta raó, sempre hi ha hagut molta gent al nostre poble que s'ha dedicat a la pagesia. Els productes que més tenim són tomàquets, pebrots, calçots, que estan boníssims, albergínia. Per aquesta raó, volem oferir-vos una recepta de cuina que utilitza hortalitzes dels horts de Sant Vicenç. Volem explicar-vos una recepta ben sana, equilibrada i rica en verdures. Ens hem de proposar menjar amanides, fruita, cereals i mantenir una bona dieta. A la nostra escola procurem portar per esmorzar fruita 3 cops a la setmana i, si no és possible, no menjar dolços o pastes industrials.
Recepta: truita de verdures. Ingredients: ous, pastanaca, espinaques, bròquil, cogombre, pebrot i una mica sal al gust. Elaboració. Una truita de verdures, el primer pas és tallar totes les verdures i rentar-la amb aigua perquè quedin ben difectades. En una paella, amb una mica d'oli, s'ofeguin totes les verdures. Després agafem els ous i els batem. Posem una mica de sal al gust. Tirem la paella amb les verdures i els ous batuts. Quan veus que està feta, la treus i la poses en un plat i ja llista per menjar. Esperem que us agradi molt.
Per acabar, us volem proposar una endevinalla. Una senyoreta que va al mercat, la cua verda i el vestit morat. Saps què és? Com no us sentim, us direm la resposta. L'albergínia.
Doncs molt complet, eh? Amb informació, amb recepta, amb endevinalla. Molt bona feina, Paula i Martina. Moltes gràcies. I de la cuina a l'esport, la Immaculada celebrarà unes jornades esportives per l'alumnat de quart, cinquè i sisè. És l'alternativa a les jornades d'atletisme que cada any es comparteixen amb la resta d'escoles de Sant Vicenç, però que aquest curs no es poden fer. Ens ho expliquen ara mateix en tot detall Núria Maldonado i Joan Zao. Endavant.
Cada curs l'escola participa en les jornades d'atletisme, que organitza el Pla de Dinàmica Educativa. El curs passat ja ens vam quedar sense causa de la Covid i aquest curs també sembla que serà així. Per aquesta raó, l'escola organitzarà el dia 3 de març unes jornades esportives pels cursos de quart, cinquè i sisè. Ens agradaria fer més esport amb altres nens d'altres escoles de Sant Vicenç, però per mantenir les normes de seguretat tocarà així. Fer esport és molt important i també és important saber participar i encaixar les derrotes. Tot va començar fa molts anys a l'antiga Grècia, que va organitzar uns jocs on es participaven diferents esports. Van ser els primers Jocs Olímpics. El 1859 es van tornar a organitzar a Atenes, però va ser l'any 1896, quan gràcies a la iniciativa de Pierre Coubertin, un altre cop a Atenes, es va establir els Jocs Olímpics tal com els entenem avui en dia, a celebrar cada 4 anys en diferents llocs del món. Les segones es van celebrar a París.
Amb el temps es van anar afegint disciplines d'atletisme, de mar, gimnàstica, halterofília, llançament, de rem, tir, jocs d'equip, etc. El nom dels Jocs Olímpics està compost per 5 anelles. Cada anella representa un continent. El blau representa Oceania. El verd representa Europa. El negre representa Àfrica. El vermell representa Amèrica. El groc representa Àsia. Volen simbolitzar l'unió de tot el món, l'esportivitat i el respecte, tot i que de vegades hi ha problemes polítics que ho impedeixen. Les últimes que es van celebrar van ser les de Rio de Janeiro a Brasil. L'any passat s'haurien de fer a Tòquio, però després de canvis de dates es van haver suspendre. Ara torna a estar notícia perquè no se sap segur si es podrien celebrar pel tema de la pandèmia. Aquests llocs estaven previstos pel juliol del 2020, però ara sembla que es faran el juliol del 2021, mantenint el nom de Tòquio 2020. Esperem que es puguin celebrar per la festa de l'esport. Les properes seran a París 2024.
Doncs veurem, caldrà seguir aquesta informació, veurem si finalment se celebren els Jocs Olímpics aquest any o no. El que sí que segur és que vosaltres fareu les jornades esportives, perquè l'esport cada dia per tothom és importantíssim. Informació de Núria Maldonado i Joan Zao. Moltes gràcies, bona feina. I ara de l'esport passem a la lectura. Comptem amb una recomanació literària. Ara ens explicaran per què. Els Compas, una novel·la d'aventures de José Manuel Lechado. Una recomanació que ens fan en Jordi Álvarez, Davinia Cabrera i Júlia Guibernau. Som-hi.
A la nostra escola dediquem una estona de lectura de llibres que nosaltres escollim i altres que ens diuen per poder després recomanar-los a classe. Nosaltres us volem explicar una col·lecció que ens agrada molt. Títol: Els Compas. Autor: José Manuel Lechado. Gènere: aventures. L'il·lustrador: Miguel Bernal Montes. L'editorial: Planeta S.A. L'any de l'edició: 2019. Número de pàgines: 222 aproximadament. Volums de la col·lecció: 4 volums.
Aquest llibre tracta d'uns amics que marxen de viatge a Tropicú, una illa tranquil·la on pensen passar les vacances. De manera sobtada, troben un pergamí amb pistes per trobar un estrany tresor relacionat amb velles llegendes que parlen de criatures màgiques i batalles entre gegants i cavallers. Les pistes porten a trobar un diamant llegendari, però no serà gens fàcil. A poc a poc van descobrint que hi ha una llegenda que diu que si derrotes a un monstre anomenat Titan, tot anirà bé. Però passen moltes coses abans de poder-ho derrotar. Alguns fets d'aventures, altres divertits, que ens fan riure, entre altres, per exemple, quan Mike es menja el bitllet d'avió. Els personatges principals són Minecraft, el Trollino i el Timbo VK. Són youtubers per a totes les edats. Graven amb amics com Esparta 356, Invictor, Raptor, Gamer, etc. Tenen un grup propi de youtubers que es diu Els Compas. També graven cançons, per exemple, Moviment per Runa o Jo només vull donar-te un os, etc.
Ens agrada aquesta col·lecció de llibres i ho la recomanem perquè els personatges fan coses dolentes i fa gràcia. Els seus vídeos també fan molta gràcia i et distreuen molt. Els seus principals videojocs són Minecraft, Roblox, de vegades peques i drets, Fortnite i jocs de carrera. Veiem els vídeos que pengen a YouTube perquè ens agrada les bromes, la seva actitud, els llibres, les cançons. Els actors volen que ens fiquem en un món fantàstic d'aventures i ho aconsegueixen. El que no ens agrada és que encara no hagi sortit el llibre número 5. De llibre de la col·lecció n'hi ha 4. El diamant legendari, Els Compas escapa de la presó, Els Compas i la cama d'en temps, Els Compas i la maldició de Minecraft.
Us llegim un trosset que hem triat tantes tres. Què és aquest desastre? On són els bitllets? Jo no he sigut, va contestar el gos. No menteixis, t'has truspat tu. Una miqueta sí, una mica. Tu creus que en això ens deixaran passar?
Doncs títol que ens apuntem, Els Compas, novel·la, col·lecció de novel·les d'aventures que ens acaben de recomanar en Jordi, la Davinia i la Júlia. Moltes gràcies. Encetem la recta final d'aquest informatiu euladial amb cinquè de l'Escola La Immaculada i ara arriba el moment de l'entrevista. Fem balanç d'un any de pandèmia amb una auxiliar d'infermeria. És una entrevista que ja està enregistrada, però que ara ens en donen més detalls abans d'escoltar-la la Irene González, Mateu López i Nayara Mora. Som-hi.
Aquest any ha estat especialment difícil per a tots. A tots ens ha suposat un canvi radical del nostre dia a dia. En el nostre cas, vam passar d'estar a l'escola i a la classe amb els companys, professors i amics a estar a casa totalment tancat sense poder estar amb ningú que no fossin els nostres pares o germans, que és amb qui vivim.
Les classes van passar a ser totalment diferents, però tot i així no ens podíem queixar del tot perquè estàvem a casa tancats però segurs. Mentrestant, hi havia gent que havia de seguir treballant als supermercats, farmàcies, policies, bombers, però sobretot metges, infermers i personal sanitari en general.
Volem aprofitar que tenim la mare d'un nen de la nostra classe que és auxiliar d'infermeria a planta i, per tant, ha viscut aquesta situació d'una manera especialment dura.
Bona tarda, Sofia. Volíem fer-te una entrevista per a conèixer com ho esteu passant als sanitaris amb el tema de la Covid-19. Tenim unes preguntes per a tu.
Primer de tot, com vas arribar a ser auxiliar?
Pues porque me encantaba desde pequeñita. Me gustaba mucho la enfermería, era algo que me atraía mucho y entonces pues decidí estudiar auxiliar de enfermería.
¿Te agrada la teva feina?
Mucho, mucho. Me encanta. Me gusta ir a mi trabajo cada día.
¿Aún trabajas?
Trabajo en el Consorci Sanitari Integral, que tiene varios centros hospitalarios, y yo estoy en el Hospital General de Hospitalet.
¿Y cuántos años fa?
20 años que estoy allí.
¿En qué departamento estás?
He estado en varios. He estado en la unidad de curas paliativas, he estado con pacientes de ictus, he estado con pacientes de convalecencia, mucho.
Cuando vas a confinar más, ¿qué vas a pensar?
Pues pensaba muchas cosas porque cada día eran noticias nuevas y pensar, creo que no me daba ni tiempo.
¿Vas a haver de deixar la teva feina habitual per passar a estar amb pacients Covid?
Sí, todo el hospital fueron pacientes de Covid, todo.
¿Com va canviar el teu dia a dia?
Pues cambió muchísimo porque pasamos a no vernos las caras, pasamos a ir con EPIs y los pacientes no te veían, esa sonrisa que puedes dedicarle. No había familias que entraran al hospital, los pacientes estaban solos, el trabajo fue mucho más voluminoso. Bueno, cambió todo, toda la vida del hospital.
¿Cuántas horas trabajabas?
12 horas.
¿Cuando veías tanta gente al hospital, qué sentías?
Pena, pena e impotencia.
¿Qué es un EPI?
Un EPI es un equipo de protección individual, el cual consta de una bata impermeable, porque te explico por qué tiene que ser impermeable, porque nada de lo que el paciente, ningún líquido que el paciente suelte puede tocar tu piel. Luego llevamos dos mascarillas, que es una FP2 y la quirúrgica encima, llevas gafas, llevas pantalla y llevas tres pares de guantes. Luego llevas peucos y gorros.
¿Por qué han hablado a las noticias?
Bueno, pues porque ha sido una pandemia, los equipos de protección individual desaparecieron, no existían prácticamente. Al principio en los hospitales trabajábamos, nos lo hacíamos nosotras mismas con bolsas de basura y entonces no estabas protegido.
¿Tenías por de contagiarte por la teva familia?
Sí, mucho.
¿Has tingut algún paciente infantil o que haya estado duro o difícil de cuidar?
Infantil no. Difícil sí, muchos.
Quins consells es podria donar per tenir més precaució?
Pues sobretot el lavado de manos. Lavado de manos, però eso no podéis olvidarlo nunca, la mascarilla, la distancia, es lo único.
T'has vacunat?
Sí.
¿Com va la campanya de vacunació?
Hombre, pues creo que no va mal. Creo que no va mal. Bueno, por lo menos en el hospital nuestro la mayoría ya estamos vacunados con las dos dosis.
Volem donar-te les gràcies per la teva feina i per l'estona que ens has dedicat.
Gràcies a vosaltres.
Ànims, i aviat ens en sortirem.
Ens ha agradat molt poder parlar amb la Sofia, que ens ha explicat la seva experiència i d'aquesta manera fer un homenatge a tota la gent anònima, que no només han cuidat d'ells mateixos, sinó també de tots nosaltres.
Doncs no podíem acabar de millor manera aquest primer programa d'Aula Dial amb aquest homenatge a tots els que ens han cuidat i ens continuen cuidant. Irene, Mateu, Nayara, molt bona entrevista, felicitats i molt bona feina a tots cinquè de l'Escola La Immaculada. I ara veniu cap aquí, cap als micròfons una altra vegada, que comentarem una mica la jugada, va. Doncs ja estem tots i totes al voltant d'aquesta taula enorme, llarguíssima, que tenim a la segona planta de Can Comamala, que estem a prop, però amb les distàncies que cal, en tot moment. Moltes felicitats. Escolteu, ja està, la part complicada... Que no es toquen els micròfons, No es toquen els micròfons, que tenim aquí el Lluís Vela, el tècnic de so, fent dos gestos. Perquè tot i que, a veure, clar, feu la dial és molta feina, és una feina complicada, però és que treure-la fora dels estudis de Ràdio Sant Vicenç fa que sigui una mica més difícil, sobretot a nivell tècnic. I ara no acabem de sentir tot el que s'està emetent i potser ens perdem algun detallet, així que quan pugueu jo us animo a recuperar el podcast que es publicarà en una estoneta al web de Ràdio Sant Vicenç, perquè sereu conscients al 100% del que acabeu de fer, sereu conscients de com m'ha sortit de bé aquest programa amb les sintonies, tota la música, les vostres intervencions. I jo us vull preguntar, a veure, què us ha semblat? Com ho heu viscut ara que ja han passat els nervis? Vinga, a veure, d'un en un i acostant-vos al micròfon.
Jo ho he passat molt bé.
Per què?
Perquè m'he sentit il·lusionada.
Molt bé, a veure.
Al principi estava una mica nerviosa, però després ja... He estat, pues, bé.
Una mica nerviosa perquè no sabia si m'equivocaria, però al final bé.
Molt bé. Sí, a veure.
Jo bé, però una mica nerviosa al principi.
Però heu controlat superbé els nervis, eh? I què és el que us ha semblat potser més complicat? No sé, o ha estat tot fàcil. Mira, tens aquell micro allà.
Doncs que jo pensava que anava a ser molt més difícil i que estava molt nerviosa.
Que per mi ha estat molt bé, bastant fàcil, i és veritat que
Al principi estava una mica nerviosa, però ja m'he calmat, m'he relaxat i m'ha agradat molt.
Doncs me n'alegro.
Ja a veure, per aquí.
Jordi.
Doncs jo trobo que t'han sortit molt bé, eh? A veure, no sé si se l'ha sentit bé. Anem provant diferents micròfons. Val, i mentrestant, Àngels Alòs, ara li toca a la tutora de cinquè acostar-se al micròfon. Què t'ha semblat? Com has vist la classe?
Bon dia. Bueno, els he vist entusiasmats. La veritat és que bueno, nosaltres pensem, com que ha estat una feina llarga i dura, doncs que bueno, jo estic molt contenta d'ells i jo crec que ells també, per la cara que fan, doncs, han quedat satisfets. Sempre es pot millorar, però jo crec que, nois, us guanyeu un visca per la feina feta, per vosaltres.
I tant que sí. I bé, els somriures no els podem veure perquè amb la mascareta es complica, però jo crec que esteu tots i totes somrient amb els ulls, eh? Sí. Que sí? I com us heu organitzat a classe, Àngels?
Mira, si tu vols explicar...
Vinga.
Perquè de vegades anàvem a informàtica i llavors per als grups anaven escrivint i llavors doncs, hem anat escrivint un tros cadascun i després ens l'hem repartit.
Uh-huh. Jo diria això, vull dir que ells es van posar d'acord més o menys i van fer grups segons els interessos que tenien i després això feien la tasca de recerca i de buscar i de redactar doncs, junts compartint documents amb l'Office i després doncs, bé, ho revisàvem i ho acabàvem de donar doncs, quan a mi els semblava doncs, que estava bé i ja estava.
I heu practicat molt, ha estat complicat perquè, a veure, jo us he vist per Instagram llegint molt, eh? I hi ha qui ha dit la notícia sense ni mirar el paper, de memòria. A veure, sí, parla per aquí. Digues. Ha estat molt difícil, heu practicat molt?
Sí.
Sí? Tu més, molt bé, assumible.
Hem estat practicant bastant i també ha sigut, a vegades ha sigut difícil memoritzar unes coses, però també ha sigut divertit treballar amb ells.
Jo cada dia practicava una mica i vivia al meu familiar. I per exemple, el dissabte va venir la meva família i li vaig dir.
O sigui que hi ha molts familiars que es coneixen la notícia, no? Per allà, digues.
Que a mi m'ha semblat fàcil, bueno, que l'Àngels a vegades ens agafava i ens en grups i ens feia llegir i a casa també llegir.
Que... Hem practicat molt i ha donat resultat perquè jo crec que ha sortit molt bé.
I tant que sí.
Una mica difícil perquè havia alguns que tenien que fer una mica molt bé fins al dia que era el dia, que tenien que practicar molt, paraules difícils, però al final ha sigut fàcil.
Que una mica difícil perquè tenien que, en l'ordinador, tenien que buscar la informació, llavors tenim que tancar l'ofici, anar a Google, després anar a l'ofici.
I què us ha semblat? És la primera experiència a la ràdio?
Sí.
Sí?
Sí.
Fàcil.
Fàcil?
Sí, fàcil.
Digues.
Que jo, en teoria, no anava a anar perquè tenia que anar al metge i li vaig dir a la meva mare que volia vindre perquè era el primer cop i per la meva companya si no hi ha sigut.
Doncs aquí has estat i molt bé. Bé, has canviat la visita, no? I ja està. Digues.
Jo m'he organitzat molt bé i crec que ho hem fet molt bé tots.
I tant que sí. I a més, Àngel, sí.
No, dic que també és veritat que ha estat un treball en grup i que molts d'aquests problemes que tenien a l'hora de de llegir-ho, paraules estranyes, com tu els hi vas explicar el dia que van venir, doncs alguns ho feien i altres companys que potser doncs, amb això tenen més facilitat, doncs han estat ajudant els seus companys estonetes, ajudant-los a les paraules, vull dir que ha estat una feina això, en equip.
En equip. I la ràdio és impossible fer-la si no es compta amb equip, amb col·laboració per part de tothom, i vosaltres això ho heu pogut experimentar de primera mà.
Que per ser la primera vegada que hem estat a la ràdio m'ha agradat molt, i la veritat és que m'ha agradat molt el treball que han fet els altres, i m'ha agradat molt el meu grup perquè no hem tingut baralles i llavors hem estat molt tranquils.
Genial.
Que jo al principi tenia molt agobi perquè pensava que seria molt difícil i al final no.
Ha quedat molt bé, jo us vull felicitar. Sí.
Al principi jo crec que tota la classe tenia nervis perquè era la primera vegada a la ràdio, però després també ha sigut col·laboratiu el treball i també tots els treballs han sigut originals, a mi m'ha agradat molt.
Doncs
jo crec, Eva, que tindreu aquí gent per fer ràdio perquè han quedat entusiasmats.
Sí, oi? Doncs ja us puc dir que a més heu fet història, és la primera vegada que Euladia al surt dels estudis de Ràdio Sant Vicenç, que hem traslladat aquest estudi a Can Comamala, que ens adaptem, eh? Avui ha estat el primer dia, ens ha servit també a nosaltres per provar què funciona, què cal millorar, però déu-n'hi-do, jo crec que ens podem felicitar tots plegats. Molt bona estrena, no podia tenir millor estrena aquesta 12a edició d'Aula Dial. I bé, jo crec que ho podem acabar aquí, no? Després una hora de programa. Demà serà el torn de l'itinerari formatiu específic de l'Institut Gabriela Mistral. És el seu primer cop a Aula Dial. Serà en directe a partir de les 10, com avui. I fins aleshores podeu tornar a escoltar aquest programa al web, a les xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç. També publicarem les fotos a Facebook, a les xarxes, les fotos que estem fent per aquí, i jo crec que us heu guanyat un aplaudiment, no? Doncs vinga, un aplaudiment.